Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa el Magiró. Aquest dilluns a la nit ha mort Jordi Bonet i Armengol, el gran continuador de la Sagrada Família. La seva família ha comunicat que ha mort a casa amb la seva dona al costat i envoltat dels seus éssers estimats. De la llarga trajectòria de Jordi Bonet es destaca, sobretot, la dedicació completa a la Basílica. Va ser l'arquitecte en cap i coordinador de les obres durant una etapa clau del 1985 al 2012. Bonet, en lliurar les claus de la Sagrada Família al papa Benet XVI, va culminar un projecte personal d'església i de país. El mateix Jordi Bonet va explicar en una entrevista al programa I un pròpia de Ràdio Estel de l'any 2007 com va ser el seu primer contacte amb l'arquitectura i també va destacar la influència del seu pare, Lluís Bonet i Garí, el primer arquitecte de la nissaga dels Bonet, deixeble de Josep Puig i Cadafalch i del mateix Antoni Gaudí.
Jo, en realitat, doncs, el meu pare m'havia conegut a Gaudí i des de petit jo mateix puc recordar que l'escola Blanquerna la primera comunió se celebrava a la Sagrada Família i recordo baixar cap a la cripta cantant les lletanies dels sants, això que era un nen que tenia 7 o 8 anys. I després les torres aquelles tan altes, també unes vagonetes que servien per transportar les pedres al seu lloc. Això és la imatge primera que tinc de la Sagrada Família.
Després de conèixer la notícia de la seva mort, Esteve Camps, president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, en una entrevista a Ràdio Estel, ha destacat l'entrega total de Bonet a la Basílica, una entrega en cos i ànima, no només arquitectònicament, sinó també ideològicament.
I sempre després d'estar com a arquitecte jubilat, de mèrit, també estava donant suport en diverses formes d'interpretar els plànols i la forma de poder realitzar en plenitud el projecte de Toni Gaudí.
El senyor Bonet era catòlic practicant i defensor de la doctrina de l'Església i va aconseguir tirar endavant el projecte divulgant l'obra de Gaudí amb actes i dotzenes de conferències arreu del món. Al llarg dels anys ha publicat llibres i capítols d'obres especialitzades, estudis i articles. Properament la família comunicarà la data i el lloc de la missa del seu funeral. En clau política, el cap de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa, insinua que Catalunya no pot extreure tot el seu potencial en el camp de la recerca i la investigació perquè el govern no està focalitzat en acompanyar les universitats i les empreses. Ho acaba de dir durant la presentació del seminari d'intel·ligència artificial que organitza la Fundació Rafael Campalans a la seu del PSC.
A Catalunya nos falta, a Catalunya és necessari en Catalunya que les institucions se centren. Se centren en lo que hay que estar centrados, en acompañar las instituciones, a la ciencia, a las universidades, al tejido industrial, al mundo académico, en poder desarrollar todo su potencial.
I ja critica el govern català per no ser capaç de fer aflorar tot el seu potencial en l'àmbit de la investigació i tenir el focus posat en altres temes que creu que són menys rellevants. Canviant de qüestió, Hisenda obligarà a declarar la quantitat de criptomonedes que té un titular. Si finalment s'aprova el nou reglament que està preparant el departament, a partir de l'1 de gener s'hauran de declarar els guanys i el saldo que s'hagi obtingut aquest 2022. Aquesta mesura afectaria tant a particulars com a empreses a Espanya que tindran l'obligació d'informar sobre la quantitat de criptomonedes que tenen i el seu corresponent valor en euros. Fins avui només s'obligava a informar sobre el moment que s'obtenien guanys, però a partir de l'any que ve Hisenda també obligarà a informar sobre els saldos. I acabem amb un apunt de trànsit. Atenció a tots aquells que heu d'agafar el cotxe o que ja esteu a la carretera, perquè l'autovia 2, el Bruc, està tallada en els dos sentits de la marxa per un incendi d'un camió. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Barça adequarà l'estadi Olímpic Lluís Companys per poder jugar els partits com a local la temporada de 23-24. Es modernitzaran diferents serveis i espais, com la grada de premsa, els vestidors i la zona d'aparcament intern. Tot plegat tindrà un cost de 7,2 milions d'euros. El 64% de l'aportació la farà el club i el 36% restant l'Ajuntament. A banda d'això, el Barça s'haurà de gastar entre uns 15 i 20 milions d'euros cada partit que jugui per despeses extraordinàries de seguretat i serveis addicionals. L'Ajuntament i el Futbol Club Barcelona acaben de presentar l'acord que així ho estableix. Per part del consistori, el que es farà és un nou pla de mobilitat a l'entorn de l'anella olímpica per reforçar el transport públic, des del funicular a les línies d'autobús i la gestió de l'entrada i sortida dels busos de les penyes d'aficionats del Barça. També es crearan tres noves estacions de bicing, un nou carril bici i es milloraran les escales mecàniques que donen accés a la muntanya. L'estadi Lluís Companys té una capacitat per a 55.000 espectadors i, per tant, el Barça buscarà solucions per establir un sistema rotatori cada partit per fer que tots els socis i abonats puguin assistir als enfrontaments.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12 i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ja gairebé, que passen de les 11, tal dia com avui, però de l'any 1992, ens deixava Joan Fuster, assagista, dietarista, historiador, crític literari, activista cultural i poeta. Nascut a Sueca, València, el 1922, la Generalitat de Catalunya ha volgut commemorar el centenari del seu naixement per difondre així, Olga, la figura i l'obra de l'intel·lectual valencià.
Sí, i a més de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears han organitzat diferents activitats durant 2022 en el marc de l'any Joan Fuster. Fuster ha aconseguit quelcom que no és gaire habitual. Els governs valencià, català i balear han coincidit a Sueca, a l'espai Fuster, amb motiu de la celebració de l'any Fuster, i han manifestat la seva voluntat de treballar per aconseguir més col·laboració en matèria de llengua i cultura entre els territoris.
Clar, és per això que avui, un altre punt de vista, volem conèixer millor a Joan Fuster, l'intel·lectual que, des del més allà, doncs, ha aconseguit d'alguna manera el compromís dels governs per concretar la declaració de Palma, l'acord dels tres governs, estem parlant, per col·laborar en matèria de llengua i cultura. Ens acompanya a l'estudi l'Enric Vicent Sòria, ell és comissari de l'any Fuster. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Enric. Bon dia.
Moltes gràcies, bon dia, per estar amb nosaltres. Justament, clar, ara repassàvem una mica la trajectòria, ara la repassarem també aquí al matí a Ràdio Estel. Joan Fuster, a més de tot el que hem dit abans, assagista, activista cultural, creus que el podríem també considerar fins i tot un superheroi?
Home, un superheroi, ell no li hauria agradat gens aquest títol. Ell es considerava un escriptor, bàsicament un escriptor, i un intel·lectual, sí, això li agradava.
Li encaixava, que, sí, encaixava. Se sentia a gust amb aquesta definició.
Avui és justament 21 de juny, fa 30 anys de la seva mort. Per tant, moltes gràcies per acompanyar-nos, perquè sabem que és un dia intens, no?, que ha començat ja des de primera hora. Qui era Joan Fuster, que, havent viscut sempre a Sueca, va aconseguir ser un referent intel·lectual tan important, veiem a molts llocs, no?, un dels referents intel·lectuals més importants de la segona meitat del segle XX.
Sí, bé, ell va escriure molt, va escriure 60 llibres, que es diu aviat, i més de 3.500 articles en la premsa, perquè ell es guanyava la vida escrivint, i en aquell moment això, i més en català, significava col·laborar als diaris d'una manera continuada, més de 3 articles per setmana, i va ser molt influent perquè les seues idees eren novedoses, eren àgils, i trencaven bastant amb els estereotips de l'època, i era una mica inesperat, no? Tot allò.
Enric, quin dia t'espera avui a tu? Perquè, clar, ara ho deia la Olga, un dia com avui, fa 30 anys moria Joan Fuster, recordem que aquest any també se celebra el centenari del seu naixement, dèiem un dia intens, com has...
Sí, avui tenim un acte que serà dels més importants, i esperem que més lluïts de l'any Fuster, de tota la commemoració, que serà a la Biblioteca de Catalunya, i aquesta vesprada, aquesta tarda, i bueno, es faran dues taules redones, un concert que breu al final que farà vols a Penalba i intervendrà bastant gent i sí, haurem d'estar allà i no perdre detall de tot el que passi. Sí.
I quin és l'objectiu d'aquesta celebració de l'any fuster?
Bé, bàsicament, com en tots els escriptors realment importants, l'objectiu és recuperar-lo una mica, no? Perquè la gent jove el conega, perquè els llibres apareguen en les llibreries. Per fer, hi ha una part acadèmica, diguem-ne, de fer-ne estudis i aprofundir en la seva obra, però sobretot hi ha una part, diguem-ne, divulgativa, no? A la docència, a les biblioteques, etc., perquè es conega la varietat i la vastedat de la seva obra. Pensem que és un escriptor que té moltes facetes, no només era assagista de tipus polític, sinó literari, cultural, era poeta...
I s'ho tenia tot,
moltes
no?
Coses.
Clar, com? S'ho tenia tot.
Sí, tocava tots els pals, pràcticament, sí. Excepte la narrativa i que el teatre, no. La narrativa ho va intentar, però...
I què?
No, es veu que no era... Ell mateix...
Cosa estranya.
Sí, se'n va adonar que això no era el seu i ho va deixar córrer. Sí.
I tu recordes, Enric, com i quan vas descobrir la figura de Fuster?
Sí, perquè a casa del meu oncle tenien un llibre d'ell, un dels pocs llibres en català que hi havia en aquell moment, i que era Nosaltres els valencians, i jo el vaig llegir d'adolescent, i després, bueno, vaig continuar llegint-lo pel meu compte, sí.
Ara et volíem preguntar, justament, perquè fa 60 anys de la publicació, tot és rodó, eh? Ho feia les coses en anys parells. Fa 60 anys de la publicació d'aquest Nosaltres els valencians. Recordem que va ser el 1962, que el país estava en plena dictadura. Què va suposar la publicació d'aquest assaig?
Bé, va ser un llibre fonamental dins de lo que seria el valencianisme polític i també en general respecte a tota l'àrea, la nostra àrea lingüística, els països catalans, que d'alguna manera la idea de fons del llibre. I també va ser el primer llibre de l'editorial, d'Edicions 62, que després ha tingut una llarga i té una llarga trajectòria. I, bueno, va ser el que va obrir l'editorial, que de fet... es va publicar, per aquestes coses estranyes que passaven en aquell temps, es va publicar abans de que l'editorial existís oficialment.
Sí. Curiositat, no?
Sí.
I jo ara estava pensant, aquest edició en 62, deu ser perquè va néixer l'any 62.
Exactament, sí.
Clar que també estan d'aniversari.
Sí.
Aquests 60, no? Els 60
sí,
anys.
Sí, sí.
Per cert, al web de l'any commemoratiu podeu fer una ullada, és anyfuster.cat. Llegim el manifest, no, Enric? Diu així, en el context polític actual, la virtut dels escrits de Fuster és que són capaços d'agitar consciències i alterar els fonaments d'un estat que encara ens nega. Joan Fuster no va crear els països catalans, els va fer materialitzables com a mar democratitzador de tota una nació. Tu creus, d'alguna manera, Enric, que què pensaria Fuster? Si ara mateix aixequés el cap i veiés com estem aquest 2022, l'any que hem sentit a dir més vegades que el català està en procés d'extinció.
Bé, Fuster era una persona alhora pessimista i esperançada. Ell et deia allò de que si el veies el got mig ple o mig buit, ell el veia mig ple, no? Tendia a veure el mig ple en aquests casos. Jo crec que com que es va criar intel·lectualment en una dictadura, el que va passar amb la transició i els inicis de la democràcia, els estatuts d'autonomia, tot això, jo crec que el va decebre prou. Va pensar que ell esperava més d'aquell procés democràtic i que les autonomies al final s'estaven convertint en barreres entre la gent que parlava la mateixa llengua i tenia la mateixa cultura, i veuria, si aparegués ara per aquí, veuria que més o menys les coses havien confirmat la seva impressió, però al mateix temps continuaria esperançat, veuria possibilitats també.
Enric, acabem d'entrar a l'estiu.
Sí, sí.
Ara mateix, 11 i 14 minuts. Ah. Ja estem pròpiament a l'estiu, eh?
Sí, sí.
Va escriure sobre l'estiu, Fuster?
Sobre les estacions, i això va escriure poc, no? Ell era poc paisatgístic i poc climatològic, no? Tenia... Els seus temes eren les idees, i agitar idees, i pensar sobre elles, i les altres qüestions... Té algunes coses, diríem, més líriques en la prosa, però relativament poques, poc.
És curiós que ara amb prou feines sentim a parlar de països catalans, tu deies, bé, si aixequés el cap veuria que no ha canviat gaire la cosa. Amb algunes coses ara ja no sentim ni tan sols a parlar de països catalans. De fet, ens sobtava, no?, aquesta col·laboració entre els tres governs, que dèiem al principi, Catalunya, Balears i la Comunitat Valenciana. Tot i així, Fuster tampoc ho va tenir fàcil. Arran de la publicació d'aquest assaig, no?, de Nosaltres els Valencians, va perdre feines, col·laboracions, a diaris de València, i va patir dos atemptats, l'any 1978 i el 1981. D'on li ve o com sorgeix aquesta consciència de país de Fuster i de no deixar-la?
Bé, en el seu cas, jo crec que bàsicament és pel fet d'una realitat que resultava tan evident que era fins i tot ofensiva, no? Pensem que quan ell es cria en l'any 40, 42, 43, per exemple, que va estudiar a València, a Dret i això, a Sueca i a València, en bona part també, tothom parlava en català, tothom. No era una cosa que parlés alguna gent i una altra no, no? I, en canvi, oficialment, la llengua no existia. No s'estudiava a l'escola, en la Universitat de Tret, ens ho podem imaginar. No existia, simplement. El contrast era tan fort, era tan bèstia, i la persecució a la llengua era una cosa tan marcada que això jo crec que el va posicionar, diríem, d'una manera que ja no va canviar, no? I després la consciència política d'explicar-se per què passava això, no? I com era el nacionalisme espanyol i com actuava en ple franquisme, jo crec que el va situar, i ja no va canviar, no?, en la defensa del que era per a ell l'autèntica realitat valenciana i catalana.
Però era molt fidel a les seves idees.
Sí, 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 molt. I encara que ell es considerava poc valent, deia...
Ell es considerava sí, sí, poc valent?
Va assumir els riscos de la seva posició amb molta fermesa, sí, sí.
Passa l'hivern i no aconseguis que esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els dos mesos i els 21 dies que varen menjar-nos el món tu i jo. Avui necessite posar punt i a part, vull fer inventari de totes les coses que m'ha regalat.
Ara estàvem escoltant a Pau Alabajos amb aquest inventari, una cançó preciosa, no?, cantautor de Torrent, que de fet ha estat ja preparat, no?, aquesta obra de teatre que hem pogut veure els tocadiscos de Fuster. Fer aquest inventari, com ha estat fer aquest inventari en aquest any Fuster, Enric?
Bé, jo el tocadiscos de Fuster, de Pau Alabajos, l'he vist en una versió, diguem-ne, reduïda, que vam fer en una fira de llibres a Barcelona, i no he vist l'espectacle sencer, però vaja, venint d'aquí bé, segur que l'espectacle sencer està molt bé, i la versió reduïda també, no? I dona una imatge del que era el personatge molt correcte.
Clar, sí. Perquè a partir de no? Ha fet com una relació dels textos de Joan Fuster en aquesta obra de teatre.
I també, d'alguna manera, ressalta un fet que potser no és molt conegut, que ell va ajudar bastant a fomentar el que va ser la nova cançó. Hi ha anècdotes molt curioses. Aquesta me la va contar Raimon mateix, i jo no me l'esperava. Sí, sí, Raimon mateix, jo no me l'esperava.
Quina és?
Que li va pagar el bitllet de tren per anar a Barcelona. Sí, sí. Ell va veure que Raimon tenia...
Quan costava? Sí, sí. A veure, explica't això.
El diner que li va costar, això ja no ho
sé. Això no vas entrar, no?
Això ja no ho sé. Però ell va veure que ell tenia unes... Raimon tenia unes grans possibilitats, però que havia de venir a Barcelona a fer-se sentir, no? I com que l'altre no anava precisament abundant de diners, doncs li va pagar el bitllet de tren, no? Fins i tot en aquest extrem va col·laborar a fomentar la nova cançó, a part de textos en els discos i articles i de tot, no?
Enric, com a comissari de l'any Fuster, abans ens deies, un dels objectius d'aquest any Fuster és popularitzar la figura de Joan Fuster. Ara, per qui ens estigui escoltant i no hagi llegit res de Fuster, per on podria començar?
Bé, això depèn de gustos, perquè hi ha per a tot, no?
Amb tot el que va escriure.
Sí, hi ha per a tot. Jo crec que el Fuster més Fuster és el de Diccionari per a ociosos i altres llibres d'assaig variat, no? Diccionari per a ociosos seria per a mi és una molt bona entrada, o el primer llibre que va publicar, Les originalitats, que també trobo que està molt bé, Qualsevol d'aquests, hi ha altres, com l'home mesura de totes les coses, qualsevol dels llibres d'assaig de Nadal seria una bona entrada. Els de tipus més polític, pues, evidentment, nosaltres els valencians seria el llibre capdalt, el més important. I després, a mi m'agraden especialment i trobo que són molt poderosos i molt significatius els llibres dels aforismes.
En parlarem després. I és fàcil trobar-los?
Sí, ara sí, perquè s'acaben de reeditar un dels llibres d'aforismes de Fuster, el Consells, Proverbis i Insolències, s'acaba de reeditar ara mateix, i a part per la xarxa ja per tot arreu d'aforismes fusterians, perquè són molt incisius.
Clar, és que ara no estava parlant, no?, d'aquests aforismes. Ens ha cridat l'atenció, Olga, que buscant informació sobre Fuster, hem llegit un article del VilaWeb que diu així: Joan Fuster, l'home que feia piulades abans que existís Twitter, sí, perquè se'l considera, no?, el rei dels aforismes, aquestes frases curtes que em feia menció ara l'Enric, una mena de sentència, no?, que et fa pensar.
Mm-hmm. Sí, bé, és una idea semblant, no?, a la piulada. L'aforisme ja és així, des de que va aparèixer, no?, com una espècie d'epigrama en prosa, molt curt i efectiu.
Els únics plaers que no defrauden són sempre els imprevistos. Si tens cosa, aprofita'l. Te atrau tant el perí perquè és conscient que altera la rutina. Reivindica el dret a canviar d'opinió. És el que us negaran els enemics més cruels.
Clar, estem escoltant a Andreu Valor, no?, que va fer aquest tema Entre el bé i el mal, el que el va escriure a memòria també a Joan Fuster. Mm-hmm. No, Enric?
Sí, bé, hi ha uns quants cantautors que han fet abans i ara musicant textos de Fuster. El cas més conegut és el de Lluís Llach, que va fer Criatura dolcíssima, un poema de Fuster en una versió molt bonica.
Preciosa, aquesta cançó.
Sí, en una versió molt bonica. I ara també hi ha Jordi Ventura, Pau Galavajos, Borja Penalba i Maria de Malbonet també ha musicat textos de Fuster.
I ara que estàvem parlant d'aquests aforismes de Joan Fuster, clar, existeixen fins i tot diversos llibres, no?, de Fuster dedicats a aquests aforismes. Per quin podríem començar? Quin et ve al cap ara mateix a tu, Enric?
Bé, jo el que vaig llegir primer, quan feia primer de facultat, que m'ha agradat moltíssim, sí, va ser Judicis Finals, però Judicis Finals és un llibret de raça moll, de Mallorca, que està inclòs dins de Consells, Proverbis i Insolències, que és això, més una altra tanda d'aforismes, i tant per tant, doncs, el que cal llegir és el llibre sencer, no?, Consells, Proverbis i Insolències, i després en té més, en Sagitari i en altres llocs.
Uh-huh. Tot just avui fa 30 anys de la mort de Joan Fuster. L'agenda d'activitats estan a la web anyfuster.cat. Abans deies avui a les 6 de la tarda. Uh-huh. Hi ha un dels actes més importants, és a la Biblioteca de Catalunya. Serà a les 6 de la tarda, com deies. Un dels altres actes commemoratius de l'any és l'1 de juliol, que sembla que falta molt, però és la setmana vinent, eh? Que serà a Palafrugell i tindrà lloc una visita guiada a l'exposició Joan Fuster, Josep Pla, uh-huh, una conversa infinita. Et volíem preguntar per quina era la relació de Fuster. Vostè, abans ens deies, no?, Raimon, ell, la nova cançó, com havia influenciat també, però quina era la relació de Fuster amb altres intel·lectuals de l'època?
Bé, amb Josep Pla, concretament, va ser una relació molt estreta i molt amistosa, tot i que estaven en desacord en pràcticament tot. Però...
sí, té mèrit, això.
Sí, però això és igual. En realitat, hi havia coses molt profundes que sí que els unien: el sentiment de la literatura, la manera d'escriure, la sensació que tenien de que... Bueno, la primera obligació d'un escriptor és fer-se llegir, i més en català, on en aquell moment hi havia un problema de manca de lectors molt gran. La ironia, el sentit així mordats que tenien tots dos en l'escriptura, tot això els feia que se sentiren molt acostats l'un a l'altre, encara que estiguessin sempre discutint, perquè en realitat era una amistat discutidora, no? I es deien de tot, però molta cordialitat. I bé, es van tractar durant molts anys i van mantenir una amistat molt, molt fonda, en el fons. De fet, l'últim acte que va fer Fuster va ser un homenatge a Josep Pla.
Com es relacionaven? Perquè em sembla que a Fuster costava treure'l de sueca, s'escrivien...
Sí, s'escrivien, però no costava tant com sembla. Això forma part també de la mitologia del Fuster tancat a Sueca, que no és cert, ell venia molt a Barcelona, i ja que estava a Barcelona, pues, passava pel Mas de Llofriu i per on fes falta, no? El que ell no conduïa, sempre l'havia de portar algú, però bueno...
No conduïa.
Però afortunadament els seus amics sí conduïen, ja el portaven cap aquí i cap allà, no? I Pla, que tampoc devia ser un conductor gaire brillant, també el duien. Va anar moltes vegades a Sueca, com a mínim 12.
Déu-n'hi-do, ens ha trobat,
sí,
no?
Sí, els, bueno, estaven a gust junts.
Clar,
sí.
Hi havia connexió. Estem escoltant el mateix. Tu te'n recordes, Enric de la Careta? Això era del programa Vostè Pregunta. Era un programa dels 80, presentat per Joaquim Maria Pujal, que vostè deia que no volia definir-se per no reduir-se a unes quantes línies, que ja ens estan queixant molt amb el que ens estàs explicant avui de Joan Fuster, no? Reconeixer que hi havia unes constants en els seus llibres i articles. I, Olga, a tu t'ha cridat moltíssim l'atenció...
Que pareix fumant. Clar, era habitual als anys 80, però ara sobta molt quan ho veus.
Sí, però en aquell temps ho feia tothom, a part de que Fuster fumava molt. Era un fumador.
Era fumador intens.
Sí, era un fumador constant. Sí.
Constant.
Sí. I a part d'això, és cert que no li agradaven gens les etiquetes, perquè les etiquetes serveixen sobretot per a no pensar.
Ja. Dir,
poses a l'etiqueta i ja no t'hi has de calfar més el cap. I ell volia el contrari.
I què creus tu, amb aquest any a Fuster, que dediqueu a aquest any 2022, què t'agradaria tu, Enric, o quin és també un altre objectiu d'aquest any, no? De desmitificar una mica o mitificar aquesta figura de Joan Fuster, aquelles coses que deies, no, és que Joan Fuster no era així, no? Sí. I fins ara tenim com aquesta etiqueta, no?, que li posem.
Sí, bé, en això passa com amb totes les figures conegudes, que es crea una imatge d'ells que en algunes coses és certa i en altres no, i a partir d'ahir pues, la gent va divagant. Per exemple, el Josep Pla en boina i rural, quan Josep Pla als anys 30 va viatjar més que ningú a Catalunya i era la persona més urbana del món. No? I aquestes etiquetes de vegades ens amaguen el personatge, no? I en el cas de Fuster passa igual. Aquell va viatjar bastant, va venir a Barcelona molt sovint i no estava enclaustrat a Sueca. No?
Un dels aforismes de Fuster és «I morir deu ser deixar d'escriure». Fins quan va escriure Fuster?
Pues quasi fins al final. De fet, fins al final. Ara, escriure amb una intensitat alta, constant, fins que va poder entrar de professor a la Universitat de València, cosa que li van posar molt difícil, i al final ho van aconseguir, i va aconseguir, un sou...
Estable.
Estable, sí.
No de periodista.
Exacte.
Ni d'escriptor.
I amb això, com que ja era un home gran i estava bastant cansat, pues va frenar una mica, perquè tampoc no ho necessitava ja de la manera compulsiva que ho havia necessitat abans, no? No parar d'escriure. I va frenar una mica. Però sí que va continuar escrivint, però no al mateix ritme frenètic.
Doncs ha estat un plaer repassar la figura de Joan Fuster amb l'Enric Vicent Sòria, que és comissari d'aquest any Fuster d'aquest 2022. Recordem avui la Biblioteca de Catalunya i la Institució de les Lletres Catalanes organitzen aquesta jornada d'homenatge, no? Dia clau, diguéssim, Enric, que m'ha agradat molt també escoltar a l'hora, a les 6 de la vesprada.
Sí.
A les 6 de la vesprada de la Biblioteca de Catalunya, que recordem està al carrer Hospital 56 de Barcelona. Doncs animem a tota aquella gent, a tots aquells oients que vulguin saber sobre més coses sobre Joan Fuster. Doncs allà hi trobarem també a l'Enric, no? Estaràs present, Enric.
Sí, i seré per allà. El que passa és que estaré, diríem, no participaré en les taules rodones, però sí, estaré mirant què passa. Sí.
Què us sembla si acabem aquesta entrevista escoltant justament aquella cançó que ens has recomanat, de Lluís Llach, no?, amb aquest text de Joan Fuster, que és aquesta criatura que m'encanta, dolcíssima. Enric, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Criatura dolcíssima que fores, la sola arriba forta un deix d'idea, la mà que entra les meues perdurava, la mà germà que entre les meues perdurava. No sé si m'estimaves, t'estimava. I això era tot, i això era prou. I els nostres cossos obraven en llur glòria. I els nostres cossos obraven en llur glòria.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Acusado, acusat. Testigo, testimoni. Abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tres minuts ara mateix que passen de 11:45. Seguim avançant en aquest matí de dimarts aquí al matí a Ràdio Estel. Tot seguit avui arriba la Irim Pons i el Plusvàlua Dones. Ja sabeu que els dimarts i els dijous l'equip del Plusvàlua Dones està amb nosaltres a la part magazine del matí, amb un espai on abordem un tema en relació a la dona, al lideratge femení, a l'emprenedoria, a l'economia, a la salut, també a l'edatisme o a la violència de gènere, entre d'altres temes. Primer de tot, Irim, com estàs?
Bon Molt dia. Bé. Fantàsticament bé. Bon dia. Com estàs, Mercè?
Doncs molt bé. Mira, sembla que avui el dia s'ha amagat el sol. Sembla que, no? Ens hem quedat una mica sorpresos, que també va bé, eh?
També
una
va
mica.
Bé, perquè així no patim tanta calor, no? Sembla que aquest cap de setmana baixaran les temperatures, que ens deixaran respirar una miqueta. A veure, no?
Doncs així és. Si et sembla, Irene, jo és que vull saber ja què ens portes avui. Explica'ns.
Doncs mira, Mercè, avui parlarem del càncer de mama.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
I com sempre, abans de començar, recordem que el Plusvàlua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat i menció Premi Sàping TV. I avui, al Plusvàlua Dones, parlarem, ens ho acaba d'explicar l'Airin Pons, del càncer de mama. Com esteu, Plusvàlua Dones? Nosaltres estem encantades de compartir amb vosaltres aquesta estona i sempre disposades a aportar temàtiques molt útils i interessants que sumin al vostre benestar i qualitat de vida. You'll be on my mind. Doncs vinga, dit això, va, que donem la benvinguda ja a la nostra convidada d'avui aquí al Plusvàlua Dones, al matí a Ràdio Estel. Ella és la Annabel Arcos. És escriptora, és autora de dos llibres relacionats amb el càncer de mama, Càncer, Contigo Puedo i Mi Querida Amiga. Autora també del blog Sin Ti No Puedo i fundadora del projecte solidari Les Chutegels, que és una plataforma per ajudar pacients oncològics. Com estàs, Annabel? Benvinguda, bon dia.
Hola, molt bon dia, Mercè. Moltes gràcies per convidar-me.
Doncs m'ha cridat l'atenció moltíssim, primer, Airin, aquestes Chutegels.
Exacte.
Escolta, ja ens explicaràs, eh?
Sí,
en què consisteix aquest projecte solidari. A la part final també serà amb nosaltres l'Anna Rodríguez, directora d'Estratègia i Projectes ICO, i l'Eugènia Bretones, que és vicepresidenta del CNDC, que és el Consell Nacional de Dones de Catalunya. Però primer de tot, Annabel, ajuda'ns una mica. Quins mites o falses creences, no?, prevaleixen en l'imaginari de la nostra societat en relació justament al tema d'avui, el càncer?
Doncs mira, en primer lloc, crec que un dels grans mites del càncer és que té colors, no? Tothom està focalitzat en pintar-ho de rosa, en aquest cas el càncer de mama. Jo sempre dic que el càncer no és rosa, sinó que és una merda. El càncer, malauradament, encara s'emporta moltes companyes i companys, i el que hem de tractar és no de pintar-lo de color, sinó intentar investigar més per poder acabar amb ell. El càncer és 365 dies, 24 hores l'any, malauradament.
Mm-hmm. Llavors, Annabel, segons la teva experiència, quin consell donaries a les dones que puguin haver rebut la notícia, no?, de que tenen un càncer? Pensant una miqueta, no?, enrere, què és el que els recomanaries? Que hagués fet això, que hagués fet allò...
En primer lloc, jo sí que voldria dir que no sóc ningú per alliçonar a cap persona, però sí que és veritat que després de la meva experiència i haver escrit dos llibres parlant sobre el tema, sobre el tractament oncològic i el que ens podem trobar, és que aquelles persones, el primer que em ve a la ment és que han de pensar en elles. Vull dir, centrar-se en elles i el món pot esperar, no? A vegades tenim por a comunicar als nostres fills, a les nostres famílies, als nostres amics, però hem de pensar en nosaltres. O sigui, és un moment que ho has de deixar tot estar. Tot és prescindible, però nosaltres no, no? Nosaltres sí que som imprescindibles. Llavors, aquelles dones, i en menor número homes que hagin patit un càncer de mama, s'han de centrar en ells i, sobretot, confiar en l'equip mèdic que els està tractant. És molt important tenir aquesta confiança i tenir un cercle d'aquelles persones que ens sumen per poder portar millor, de la millor de les maneres, el tractament oncològic.
Clar, ara ens estàs explicant, Annabel, no? Tu ets escriptora, ets autora d'aquests dos llibres, no?, com dèiem, relacionats amb el càncer de mama, aquest Càncer Contigo Puedo i Mi Querida Amiga. Explica'ns una mica com seria. Ara ens has explicat una mica, ens has donat una pinzellada, no? Mm-hmm. Però com seria aquesta bona gestió emocional davant d'aquesta situació?
Jo crec, sempre parlo del càncer psicològic i el càncer físic, i en aquest cas el càncer psicològic ve molt vinculat, doncs, a com fem la gestió del tractament, de la notícia també, i com volem viure aquest període, perquè, bueno, no oblidem que sí, estem malaltes, però estem vives. Llavors, per mi, una de les persones claus que han estat claus en el meu tractament oncològic, a part de l'oncòloga, ha estat la psico-oncòloga. És a dir, poder xerrar amb un especialista que ens doni llum, que ens escolti, que escolti les nostres pors i que amb la qual podem compartir totes aquelles coses, ignorància, no?, que desconeixem. Però també, no només la psico-oncòloga, sinó tenir un punt d'amistat, un punt de suport, com dèiem a la introducció, les xutegels.
Expliqui'ns una mica, no?
Sí, tenim molta intriga per saber.
Doncs mira, les xutegels és un nom que vam fer amb les meves companyes de via, que són dones que es xutaven vida, es xutaven quimio, com jo. I són dones que vaig conèixer a la sala de l'hospital de dia i amb les que coincidia doncs, cada 15 dies o setmanalment, no? I al final vam fer una amistat i vam fer un grup en el qual mentre ens xutàvem quimioteràpia fèiem un corrillo i xerràvem. I cadascú explicava la seva. Doncs mira, jo, el meu marit, fixa't el que em diu, els meus fills em diuen caliu perquè estic calva, l'altre fèiem baix. I així, parlant, xerrant, no semblava que estiguéssim fent un tractament de quimioteràpia, sinó que era un grup d'amigues
no?
que es trobàvem. I així vam fer un ball, per exemple, de Madre Tierra, de Chayanne,
sí.
I ho vam fer a una sala mítica, a la sala Pepe Rubianes del Club Capitol, per mostrar que les dones amb càncer de mama, entre totes érem 8, entre totes sumàvem 4 o 5 pits, doncs sí que sabíem ballar i sí que sabíem somriure.
Però, i de fet, Anabel, d'aquí ha nascut aquesta plataforma, no?, per ajudar pacients oncològics, que d'aquesta iniciativa compartida, no?, com es faran, no?, i ajuda als altres.
Al final, a mi el que més em va ajudar era escoltar l'experiència de viva veu d'una persona que hagués passat per això. És veritat que, com deia al principi, el psicooncòleg ens pot ajudar molt, i és important que hi sigui allà, però el fet de poder parlar amb una dona directament que t'expliqui què se sent, fan mal les venes, què és la quimioteràpia, què sents, et cauen els cabells de cop, com et poses les celles, no? Pots tenir relacions sexuals? Puc? Sentiré desig? Hi ha preguntes que no ens atrevim a fer-li als metges, però que sí que ens atrevim a explicar-li a una companya que hagi passat per lo mateix.
Per tant, és molt important, no?, l'entorn del qual et nodreixes. Deies ara mateix, doncs, la psicooncòloga, no?, sí. Que és molt important. També les amigues, no?, les amistats, les persones que puguin estar passant una situació molt semblant a la teva.
Sí.
I sobretot el fet de que algú et pugui explicar aquesta situació en primera persona, no?, canvia molt.
Sí.
Quins altres recursos externs creus que són necessaris per poder fer un bon acompanyament o transitar bé tota aquesta situació?
Jo crec que una de les claus també seria la informació. Però la informació no d'internet, no de coses que puguem llegir, sinó la informació directa de l'equip de metges, dels psicooncòlegs també, i d'associacions, no? També associacions com Oncolliga, que poden donar aquest suport. És molt important que els familiars i els amics que ens acompanyen ho sàpiguen tot. Vull dir, ells també desconeixen moltes coses sobre el càncer de mama. I per això hi ha llibres, doncs, com el meu, en aquest cas el Mi querida amiga, que és una guia d'acompanyament en el càncer de mama, però no és només per a pacients, és també per a aquests familiars i aquests amics que ens acompanyen en aquest camí. Ells també necessiten aquesta informació, perquè són cuidadors.
Clar, mira, justament ara estàs parlant dels cuidadors, el o la cuidadora, disculpeu, també necessita, no?, aquesta atenció, diguéssim, Anabel. Quins consells donaries a les persones que cuiden?
Per mi, una de les coses més importants que vaig rebre va ser el silenci. És a dir, a vegades et diuen, és que no sé què dir-te, és que no cal que diguis res. A mi, per sort o per desgràcia, doncs en aquest cas no tenia els meus pares ni a ma germana perquè m'acompanyessin, però em van acompanyar molts amics, veïns, companys de feina, familiars, i tots ells els deia, només cal que m'agafis de la mà. Uh-huh. I jo sentia aquell amor, aquell suport, era preciós. De fet, tinc una anècdota que passava doncs, amb un dels meus cosins, que no ens veien gairebé mai, i ella, bueno, estàvem 5 hores junts, el que durava el tractament de quimioteràpia, xerrant. I li vaig dir a la meva psicooncòloga, mai he estat tan feliç, dic, estic boja? I em va dir, no estàs boja, és que estàs envoltada d'amor. I el que ens fa feliços a les persones és això, l'amor. Llavors, ostres, que contradictori, no? Estar malalta i ser tan feliç perquè estava a prop de totes les persones que m'estimo i que m'estimen.
Clar, i totes aquestes persones, de fet, moltes vegades es pregunten com podem ajudar, com podem ajudar, i es posen en camisa d'onze vares i no saben ben bé, i al final és tan senzill com estigues present, escolta'm i agafa'm la mà. Fixa't tu que és senzill, només amb això ja poden ajudar moltíssim, oi?
Sí, hi havia una... Bueno, la madrina de la meva filla venia cada dimarts, quan, després de la quimioteràpia, i jo, per oblidar-me del dolor, entre d'altres coses com escriure, li feia massatges. Li deia, tu estira't, perquè a mi, com m'agrada tant fer, doncs em deien una mica la Herbes, la Potingues, no?, de les dues amigues, doncs jo li feia massatges al cap i li feia mascaretes i tal. I llavors era una manera d'oblidar-me'n. I ella se sentia estimada i jo podia, d'alguna manera, tornar aquest amor que ella em donava cada dimarts i no fallava mai.
Anabel, has parlat de la part psicològica del càncer una miqueta. Ens pots explicar una miqueta més què és el càncer psicològic i com afecta?
El càncer psicològic em focalitzo molt en el distrés, que és la suma de la depressió i l'ansietat. Molt sovint les persones del nostre cercle, la societat, ens diuen, bueno, si has aconseguit superar-ho, et diuen, bueno, pues ara ja està, no? Frases tan típiques com, i ara comerte la vida, no? Comerte el mundo, ara tindràs moltes ganes de viure, ets una lluitadora, una guerrera, tal. Aquests adjectius, malament rai. Vull dir, molt sovint, quan et donen l'alta, el que vols és morir-te. I és així, perquè has estat tan focalitzada en passar el tractament oncològic, has gastat tantíssima energia que no has tingut el temps ni l'energia per poder gestionar, fer una gestió emocional de lo que has patit. I llavors és quan et surt la ràbia, la pena, el dolor de l'ànima.
Et surt tot,
et
no,
surt
Anabel?
Tot. I és quan a mi em va passar que quan em van donar l'alta és quan vaig dir, és que no tinc ganes de viure. Estava tan esgotada, psicològicament, tan esgotada, que no podia viure. I és quan vaig començar a fer, diguem, el dol o l'acceptació de tot el que havia viscut. Llavors, és molt important tenir aquest suport psicològic, poder normalitzar-ho, poder explicar-ho, i que la societat entengui que l'alta no te la donen quan tens cabells, quan et donen els cabells. L'alta té a veure amb la gestió emocional que cadascú fa del seu tractament. I'm better off all by myself, though I'm feeling kind of empty without somebody else. So I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. No, you don't know how it feels to be alone. Ara mateix, doncs, passa un minut de 3:15, ens anem recuperant de tot el que ens està explicant l'Anabel Arcos, escriptora i autora de dos llibres relacionats amb el càncer de mama, és El càncer contigo, Puedo, i Mi querida amiga. Recordeu que esteu escoltant aquí al matí a Ràdio Estel, l'espai Plusvàlua Dones, de la mà de, normalment, de Mireia del Pozo, sota la seva direcció, però avui justament tenim a l'Irin Pons amb nosaltres. I també podem dir que a aquesta hora ja podem donar pas a l'Anna Rodríguez, ella és directora d'Estratègia i Projectes ICO, que abans no ho hem dit, és l'Institut Català d'Oncologia. Anna, com estàs? Bon dia.
Hola. Hola, bon dia. Estic bé, gràcies per convidar-me a estar aquí amb vosaltres.
Moltes gràcies a tu, Anna, i també a l'Eugènia Bretones, que és vicepresidenta del CNDC, que és el Consell Nacional de Dones de Catalunya. Bon dia, Eugènia.
Bon dia a totes, gràcies per convidar-me.
Anna, escolta, per què és tan important l'atenció, no? Estàvem escoltant a l'Anabel, no? I per això et volem preguntar tu, la importància d'aquesta atenció i el tracte humà, no?, als pacients per la seva recuperació?
Sí, mira, l'Anabel ha dit dos paraules que són, bueno, jo crec que són la clau, de qualsevol malaltia, per atendre els malalts. Una és la generar confiança i l'altra és donar informació, la informació que realment necessiten, no?, els pacients i els familiars. A veure, nosaltres a la institució sanitària som persones que ajudem altres persones en tot el que és el procés de la seva malaltia. La malaltia de càncer sabem que és una malaltia molt llarga, que dura molt de temps, per tant, hem d'acompanyar i hem de cuidar durant tot el procés de la malaltia, no només a la persona que està malalta, sinó també a la família, que és molt important, perquè, com ha dit l'Anabel, el tenir algú, no?, que estigui amb tu, que te cuide, que parli, que doni carinyo, això és molt important. I nosaltres també hem de tenir en compte i tenim en compte el que és la família, no?, la persona que acompanya a la persona que està malalta. És important també conèixer l'entorn, l'entorn de la persona, perquè així també mirem, no?, d'alguna manera què podem fer per ajudar aquesta persona a sobrellevar el que és la malaltia com tal. I per nosaltres, en les institucions sanitàries i en l'ICO, és molt important sobretot l'acollida, el primer contacte que té aquesta persona amb nosaltres, i bueno, per generar aquesta confiança, no?, i per donar aquesta informació que necessiten els malalts i els familiars en moment determinat. A vegades no només es dona molta informació en el moment de l'acollida, sinó una informació que sigui continuada i que la persona vagi assimilant d'alguna manera tot el que nosaltres podem comentar o podem dir-li, no? I que és important per sobrellevar els símptomes i per sobrellevar el que és la malaltia com a tal.
Uh-huh. Eugènia, parlàvem del tabú relacionat amb el càncer a la nostra societat, no?, que encara se li vol donar una visió edulcorada. Com ho veus tu des de la perspectiva de gènere i com ha afectat això a les dones?
Bueno, jo diria que ho ha explicat també l'entrevistada, la companya. Primer, doncs superar, no?, tot el tema de llenguatge bèl·lic, no? Sempre s'han utilitzat les paraules tòpiques, no?, de guerrera, de lluitar. Tot això, d'alguna manera, el que fa és carregar sobre de les espatlles de la dona que ja està patint un càncer, una malaltia, doncs una pressió sobre la culpabilitat, no?, d'estar malalta, és a dir, fins i tot sobre la seva pròpia necessitat de guerrear ella, no?, ella mateixa, no? Això, diguem-ne, és un estereotip i és algo que hauríem de superar.
Uh-huh. Anna, entenem que un equip multidisciplinar pot arribar a marcar la diferència en el benestar de la malalta, fins i tot. Explica'ns una mica com influeix, no?, en el tractament de la malaltia.
Sí, és claríssim, El càncer, que és una malaltia que requereix realment una atenció no només dintre de lo que és la esfera biològica, ja ho ha dit l'Anabel també, sinó també psicològica i social, perquè té repercussió també en el món laboral i en el món social, no? L'equip multidisciplinar format per diferents professionals, oncòlegs, oncorrioterapeutes, psicòlegs, infermeres, nutricionistes, és una peça clau en la estructura de lo que és l'assistència oncològica. Quan parlem de multidisciplinaritat, parlem de treball compartit, Més que res per reduir lo que és el temps de diagnòstic, dona una visió global del diagnòstic i del tractament i també per disminuir la variabilitat, no? Perquè si el cas d'alguna manera o la persona aquesta es reuneix amb diferents professionals, parlen, arriben a un diagnòstic concret, a un tractament, vull dir, i això genera molta confiança en el pacient, no? Perquè veuen que tot està d'alguna manera debatit i parlat i és el que han decidit, no un professional només, sinó diferents professionals de diferents disciplines. Mira, jo diria que la multidisciplinaritat, ja acabo, té com a resultat 3 M's, però además mayúscules molt gran, no? La millora de control de símptomes, la millora de decisions, sobretot al comitè de tumors, que reuneixen, no?, per veure el diagnòstic i el tractament, i la millora de la seguretat i la satisfacció del pacient.
Clar, l'acompanyament mèdic és superimportant, però també tota la part humana, no? Anabel, ens deies abans que les dones que vas conèixer durant la quimio van ser un gran pilar per tu. Quin paper creus que juguen les relacions humanes, les amistats?
Doncs és una suma, un xot, diguem, d'optimisme i d'humor. Per mi va significar posar-li aquesta nota d'humor a lo que estàvem vivint. Recordo anècdotes com estar, bueno, sense celles, no?, i quedar amb una de les meves companyes i anar a comprar-nos unes celles que semblaven Mr. Potato, perquè anàvem les dues iguals, no? I l'altra deia, hòstia, me l'he posat malament, i deia, tia, posa-te-la bé. Després també, doncs, parlar de sexe, per exemple, no? Tenia una companya, doncs, que estava casada i que deia, és que no sé com dir al meu marit que em pot tocar, que vull tenir relacions sexuals. I amb ella, un dels motius de la seva depressió va ser aquest, no? El fet de no poder parlar ni tenir relacions sexuals amb el seu home perquè no sabia com fer-ho. Llavors, l'humor és bàsic a la vida, és primordial, però en aquest punt també, i amb això no vull frivolitzar i dir que, bueno, que això és jauja i que rius molt. Rius molt, plores moltíssim i és molt dur, molt dur. Només les persones que ho han passat
ho
saben.
Passat, clar. Mm-hmm.
Però sí que és veritat que també tens moments d'humor. I jo, amb aquest grup de dones, vaig riure molt. N'érem 10, aquest any van morir dues companyes, i això també és un reflex d'aquesta malaltia. És veritat que el càncer de mama és un dels càncers que més bon pronòstic té, però també encara hi ha un tant per cent de persones que no el superen. I per això cal erradicar-ho. I estic molt d'acord amb el que heu dit de les campanyes edulcorades. Jo estic en contra, estic pro tot el que sigui sumar i ajudar, però estic en contra de pintar el càncer com una cosa bonica, rosa i amb el mocador bonic. No, no és així.
Mira, breument, Eugènia, també ens agradaria preguntar-te a tu des del sector públic, no? Quines polítiques de prevenció, importantíssima aquesta prevenció, no? D'informació també s'estan portant a terme. Són suficients? Què falta, Eugènia? Breument, si us plau.
Sí, jo diria que el més important, s'ha comentat, és incorporar dintre de la prevenció tota la perspectiva biopsicosocial i també hem comentat el pacient que tingui decisions compartides amb el professional de salut. Des de l'administració sí que es porta a terme, i això ha millorat molt la supervivència de les dones que han patit càncer de mama en el nostre país i en Europa, amb el diagnòstic precoç, a través d'incorporar en els protocols de salut ginecològica tot el tema de la prevenció de càncer de mama i campanyes divulgatives. Però sí que és cert que falta, doncs, sempre ho direm, no?, més investigació, ja que només el 5% de les causes que estan conegudes són genètiques, i també l'abordatge comunitari i social, no? És a dir, que es tingui en compte, doncs, que aquesta perspectiva, no?, de que, a més de la malaltia, de la part biològica, no?, i de la superació, doncs hi ha tot l'abordatge social de la persona, del seu context, de quines cures ella feia i quines persones poden fer-li ara les cures durant la malaltia, i també tota la part de superació emocional.
Ara, tota la taula, molt breument, l'entorn, la família, com pot ajudar? Perquè sovint, amb la millor intenció, ens volen ajudar, però no saben ben bé com. Comencem amb l'Anna?
Sí, bueno, jo crec que si d'entrada, i al principi ja incorporem a la família en tot el que és la informació i tot el que anem fent, no?, con la malalta, jo crec que ja està, que està dintre i que pot ajudar molt, no?, perquè llavors viu d'alguna manera tot el procés, tota la informació, bueno, tot el que està succeint, pues, de la misma forma que aquesta persona que està malalta. Per tant, jo no la deixaria mai a part, al contrari, des d'entrada, de principi, en la misma mateixa acollida, que fem als hospitals, acollir a la persona malalta, però i al familiar que està dintre de l'entorn familiar, no?, diríem, d'aquesta persona.
Anabel?
Jo diria normalitzar, no jutjar i respecte. I a més afegeixo, i totes aquelles persones que tinguin els cabells molt llargs, si us plau, que vagin a Mechones Solidarios i donin els seus cabells, perquè una perruca de cabell natural té un cost de 1.000 euros i una de cabell sintètic que pica moltíssim, no la recomano, val 600. Llavors, cabells llargs, talleu-s'ho.
30 centímetres, no? Són,
30 centímetres, i a més ajudareu a fer perruques, no només per dones, sinó també per nens. Mechones Solidarios, a qualsevol perruqueria, ho podeu enviar.
Eugènia.
Jo diria que una de les coses també que s'han detectat, doncs, és que les dones tenim aquest estereotip de cuidadores, i sí que és cert que les dones que pateixen càncer de mama són les que més ingressos tenen hospitalaris, perquè sembla que el seu entorn no fan aquest canvi, no?, de ser la cuidada, no? I això jo crec que ho hem de revertir, que normalitzem, no?, que un home o una dona pot ser cuidada pel seu entorn. I l'altra cosa que voldria també ressaltar, doncs, és minimitzar la pressió estètica sobre les dones que han passat un càncer de mama i que se normalitzi la cicatriu, el pit llis i tot el que suposa la normalització de cossos que han patit una malaltia.
Doncs em sembla, arribem a aquests minuts finals de l'Espai Plusvalua Dones d'aquí al matí a Ràdio Estel. Jo he entrat a la pàgina web de l'Anabel Arcos. Volia trobar més informació sobre les xutegels. Veig aquí un escrit per tots aquells oients, no?, que vulguin saber-ne més. Per cert, si us plau, us necessitem ara vosaltres per fer aquestes conclusions finals que podem extreure d'avui. Per tant, us demanem aquests titulars, idees, força, extractes de la tertúlia. Va, Anna, comença tu, vinga.
Mira, jo diria dos paraules, amabilitat i calidesa. Amable ha de ser els hospitals i càlid el tracte que donem els professionals.
Anabel, tu què diries?
Resiliència, aprendre a ser feliç d'una altra manera amb la gent que ens estima, només envoltats de la gent que ens suma, els altres prescindir d'ells.
Doncs ajuda'ns a sumar, Eugènia, com ho resumiries tu?
Jo diria, doncs, acceptació de la vida i també de la malaltia i normalització de les persones.
I ara sí, per acabar, Irina, un missatge final.
Doncs l'equip de Plusvàlua Dones dedica aquest programa a totes les persones que estan passant per aquesta experiència i el seu entorn. I fem un homenatge a la nostra companya, Rocío Arola, que ens va deixar just fa una setmana per aquesta enfermedad. Rocío, has estat llum i exemple de força, integritat i valentia. Una Plusvàlua Dones il·lumina el cel protegint-nos. Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Ha estat molt emocionant avui el Plusvàlua Dones aquí al matí a Ràdio Estel. Anabel Arcos, moltíssimes gràcies. També agraïm a l'Anna Rodríguez. Gràcies, Anna.
Gràcies.
I a l'Eugènia Bretones, moltíssimes gràcies. Eugènia.
Gràcies.
I a Guim Pons, avui en substitució a la Mireia del Pozo, també li enviem records, a la Mireia.
I tant que sí, Mireia, records des d'aquí.
Vinga, que nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que el Plusvàlua Dones torna al matí a Ràdio Estel ja el dijous.
Els dimarts i dijous, a 12:15, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.